Un minut per 3:15 del matí. Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Vinga, anem per feina, que tenim molts temes a tocar amb tu. D'entrada, una de les notícies amb què obrim els informatius aquesta setmana, aquesta decisió del G7 de deixar de comprar petroli a Rússia, dels països que formen el G7 de deixar de comprar petroli a Rússia, que jo no sé si això és tan fàcil com sembla, tan fàcil com sona. Què suposarà això si es tira endavant, professor?
Bé, per la major part de països, poca cosa. És a dir, el G7 són Itàlia, França, Alemanya, Estats Units, Regne Unit i Japó i Canadà, vale? Als Estats Units és autosuficient, no compra petroli o no necessita comprar petroli de fora, a fora. El Regne Unit, Japó i Japó compren de fora però no de Rússia. Canadà és un exportador de petroli i per tant els únics implicats aquí que tindran algun problema seran els europeus, Itàlia, França i Alemanya, que no ni produeixen petroli, l'han de portar tot des de fora. Però això, diguem, la Unió Europea ja fa dies que també està discutint, a banda del G7, que també que estan discutint si deixen de comprar. Aleshores, què passa si aquests països, Europa, deixen de comprar petroli rus, que sí que compren molt petroli rus? Doncs bé, que per una banda Rússia l'haurà de vendre a algun altre lloc. El candidat principal és la Índia, no? I menys el petroli que fins ara enviaven cap a Europa, doncs l'enviaran cap a la Índia. Però clar, la Índia ara mateix estava comprant petroli. I el compra d'Aràbia, el compra dels Emirats i el compra de Qatar, no? Doncs aquest petroli que la Índia comprava en aquests, ara li comprarà a Rússia, però aquest petroli que venia d'Aràbia i que venia dels Emirats, doncs es queda lliure. I per tant, el que faran serà enviar-lo cap a Europa. Fixa't, el que passarà serà com un canvi de cromos. Els indios compren Aràbia, ara el que venia a la Índia li ven a Europa, i això en principi seria tot si no fos pel fet de que hi haurà costos, primera, per què la Índia hauria de canviar els seus proveïdors? Doncs bé, perquè Rússia li vendrà a un preu descomptat, per tant Rússia haurà de vendre el seu petroli a preus descomptats i per tant hi sortirà perdent. Per altra banda, Europa haurà d'adaptar-se en aquest nou petroli que en lloc de venir de Rússia vindrà d'Aràbia o dels Emirats. Doncs aquí tindrà dos problemes a Europa. Primera, una part important del petroli que ve de Rússia ve a través d'un oleoducte, és a dir, uns canals que ja estan fets i que flueix el petroli des de Rússia, des dels Urals fins a Europa. Clar, si ara el petroli ve d'Aràbia no podrà venir per aquest canal, haurà de venir a través de vaixells i per tant s'haurà d'adaptar les infraestructures portuàries per tenir més capacitat de tenir petroli, i això servirà no que el petroli sigui més car, però sí que el preu final que es paga per culpa del transport sigui més alt. I finalment, un altre cost que hauran de pagar els europeus serà que el petroli, encara que a tot li diem petroli, els petrolis són de molts tipus diferents, i per tant les refineries que el transformen en benzina i en altres subproductes doncs són diferents, i no és el mateix refinar petroli dels Urals que petroli àrab, i per tant s'hauran de readaptar les fàbriques, i això també tindrà uns costos, és a dir, resumint, hi haurà un intercanvi de cromos, alguns països que ara estan comprant d'Aràbia li compren a Rússia, Aràbia tindrà petroli lliure per enviar-lo cap a Europa, però això ens costarà més tant a nosaltres els europeus com en els russos, perquè hauran de vendre a preus descomptats. La resta més o menys quedarà igual.
Per tant és viable aquest anunci, aquesta mesura?
Sí, pel petroli sí. El que no serà tan viable serà el gas, perquè el gas és molt més complicat, però i per això no anuncien sancions de gas, fixa-t'hi, ni Europa, ni la Unió Europea, ni el G7 parlen del gas, perquè això sí, el gas, tenen el mateix problema de que el gas ve a Europa a través de gasoductes, però diguem-hi, es podria substituir, però substituir-los voldria dir que es creï gas liquat, i el gas liquat és molt... gas liquat vol dir que gas que es transforma en líquid i que després quan arriba a lloc es torna a transformar en gas. Aquest gas no va amb gasoductes, sinó que ve a través de vaixells. El problema és que les plantes de gasificació, és a dir, de tornar el gas liquat amb gas doncs són molt més cares i molt més difícils de fer. I fer que Europa substitueixi el gas rus per altres tipus de gas seria molt més car, i és per això que no està sobre la taula, tot i que si la guerra segueix escalant o si algun dia escala, jo crec que els europeus ens veurem obligats a repensar-ho, i ens veurem obligats, diguem, per qüestió de drets humans, a deixar de donar suport a la guerra amb els nostres diners.
De totes formes, aquest pas del G7, professor, acabarà afectant d'alguna manera els ciutadans o no? Que es deixi de comprar petroli a Rússia?
Bé, sí, fixa't que el que t'he dit és que els preus, el cost serà més car. O sigui, encara que el preu del petroli no canviï, si el preu del petroli queda 100, sempre és 100, el canvi aquest farà que el cost de transport sigui més gran, perquè haurà de venir en vaixell i no pas a través d'oleoducte, i segon, s'haurà de canviar les plantes de refinament, perquè fins ara estan fetes per refinar petroli rus, que és el petroli dels Urals, i s'haurà de canviar, i això comportarà uns costos, i aquests costos, òbviament, seran traspassats en els ciutadans. I, per tant, encara que el preu del petroli quedi igual, el preu dels derivats del petroli que pagarem nosaltres seran més cars. El principal cost serà pujades de preu. En un moment, recordeu que tenim una inflació extravagant. Per tant, serà ploure sobre mullat. Però no hi haurà desabastiment, perquè, clar, si, diguem, el petroli, diguem, vindrà de llocs diferents, però el petroli que es produirà és el mateix, el que es consumirà és el mateix, i simplement hi haurà unes reorganitzacions, que canviarem cromos, tu compres d'Aràbia i el que deixes de comprar d'Aràbia doncs ve cap a mi, i al final el petroli serà el mateix, que passa que vindrà de llocs diferents i serà més car.
Ara passem a parlar d'altres qüestions, però clar, és que avui fèiem a l'informatiu, parlàvem dels 77 dies que fa ja que dura aquesta guerra i de l'advertiment que arribava des dels Estats Units dient que pot anar per llarg encara, i que la intenció de Rússia doncs és allargar encara més aquest conflicte. Això a nivell econòmic, professor, és terrible, no? Per Ucraïna d'entrada, però imagino que per Rússia també. I
per nosaltres,
per tots. I per nosaltres, no? Pel conjunt dels europeus.
Sí, recorda quan fa mesos, quan abans de la guerra, que havien fet diversos programes de quins són els costos de la guerra, quines implicacions, i que hi ha gent que diu que les guerres són bones perquè gastem més i així el PIB puja i tal, i et deia res. O sigui, les guerres són dolentes, la destrucció és monumental, o sigui, és fatal. Doncs clar, tot això es multiplica a mida que la durada de la guerra es multiplica. I jo no sé si això serà llarg, això és una cosa dels experts militars, no sé si durarà molt, si durarà poc, si Putin podrà aguantar, si no podrà aguantar. El mal que s'està fent a l'economia russa és brutal, i el mal que s'està fent a l'economia ucraïnesa és brutal, i el mal que s'està fent als consumidors de tot el món doncs també és molt gran, perquè tots veiem, tots hem de pagar més pels mateixos productes. La inflació, com dèiem ara, plou sobre mullat. Ja teníem inflació per culpa de la disrupció de les cadenes de producció per la pandèmia, i a sobre d'això doncs ara ens ve l'augment de costos de l'energia, de la disrupció de la guerra. A banda d'això, hi ha gent que pateix molt més, perquè recordeu que Ucraïna és un dels primers exportadors mundials de blat, i una gran part d'aquest blat l'exportava a Àfrica, i per tant els africans de sobte es queden sense blat, sense pa, sense pasta, i en molts països això és fonamental perquè la gent passi a passar gana. És a dir, gent que té una dieta molt al llindar de la pobresa, si de sobte els hi treus una miqueta, doncs passen a estar per sota del llindar de la pobresa. I per tant això és problemàtic, encara que normalment això des dels països rics no ens importa massa. Diguem, a mi que em preocupa molt el tema d'Àfrica, doncs a mi això em preocupa molt. Em preocupa molt perquè hi ha gent que ja està començant a passar gana per la manca d'aliments que venien d'Ucraïna, i que lògicament Ucraïna diu no, els aliments que produïm es queden a casa perquè els necessitem nosaltres. I els perjudicats són la gent d'Etiopia, de Somàlia, etc.
Malauradament, aquests efectes de la guerra que van més enllà del front, no? Del primer front de guerra, del primer front estricte. i acaben afectant els més dèbils. Una altra qüestió que volíem parlar avui amb el professor Xavier Salé Martín, i és una efemèride que ens ha cridat l'atenció a l'equip, i és que fa 10 anys del rescat de Bankia, aquella entitat financera que va sortir de la fusió de Bancaja i de Caja Madrid i altres caixes més petites, entre d'altres la catalana Caixa Laietana, una operació que va costar molts milions d'euros, però molts milions, 22.000 milions d'euros, m'imagino que deu ser la xifra oficial, no sé si n'hi ha d'altres. Ara que han passat aquests 10 anys, que per tant tenim més perspectiva, va ser útil, va ser una bona decisió rescatar Bankia?
A veure, deixa'm explicar què va passar per saber si va ser una bona decisió, vale? Recordeu, estàvem al mig de la crisi financera, les autoritats europees veient que molts bancs i moltes caixes estaven en perill, el que diuen és que han d'ampliar capital. El capital és, diguem, és el diner que és propietat del banc o dels propietaris del banc, i com que aquests bancs havien deixat molts calés, clar, si tu deixes calés a empreses immobiliàries, per exemple, i no te'ls tornen perquè fan fallida, perquè ha explotat la bombolla, doncs estàs en perill. I el que has de fer és, diguem, posar més diners de la teva butxaca. Això es diu ampliació de capital. Uh-huh. És a dir, has de posar més calés teus per, si de cas fas fallida, puguis fer front als diners que tu els hi deus, per exemple, en els dipositants. No? És a dir, demanen ampliació de capital. Què passa? Doncs que molts bancs, entre cometes, en les estat espanyol, doncs no podrem fer ampliació de capital perquè en realitat no són bancs, són caixes. I llavors vam veure que tot de caixes, incluïda la Caixa, el que abans es deia la Caixa, doncs es converteixen en bancs, la Caixa es converteix en CaixaBank, i un conglomerat de bancs i caixetes, diguem, començant per Caja Madrid, doncs decideixen fer el mateix, i es converteix en Bankia. Per tant, l'origen és unes caixes d'estalvi que havien deixat calés que no es tornarien, havien deixat calés, jo què sé, a les empreses que havien fet a l'aeroport de Ciudad Real, que és un aeroport que mai va tenir cap avions, que havien donat crèdits a immobiliàries que van fer fallides, és a dir, caixes que tenien problemes, la solució dels quals és convertir-se en bancs. I aleshores hi ha aquella imatge famosa del rato tocant la campana, dius, ens hem convertit en un banc. Ells van presentar una comptabilitat que deia que havien guanyat molts calés. Molts inversors, petits inversors, estalviadors, van dir, ostres, això serà una gran inversió, perquè mira, estan guanyant molts calés, i van començar a posar calés. Milers i milers de persones van posar calés, i al cap d'un any resulta que tot era mentida. Ni estaven guanyant calés, era un bluff. I el govern, el ministre Guindos d'aquella època, diu, ostres, aquest banc està a punt de fer fallida, i el nacionalitza. El nacionalitza vol dir que el converteix en un banc del sector públic, d'una entitat que es deia el FROP, se'l queda i hi posen 30.000 milions per fer-lo, ressuscitar-lo, no? I 30.000 milions. Doncs bé, al cap dels anys ja vam descobrir que allà està passant tot de coses rares, no? Els directius tenien cobraments camuflats que cobraven a través de les targetes blacks, que havien falsificat la comptabilitat, van tribunals, el rato a la presó per les targetes blacks, tot i que va ser indultat, va ser perdonat, diguem, no va ser culpable de falsificar els comptes, no? Van dir no ha falsificat els comptes, però sí que és culpable del black, va ser condemnat a 4 anys de presó, i total que el govern, el Guindos, va dir tranquils, que això nosaltres posem calés però els recuperarem. Doncs bé, van posar 30.000 milions, al final, al cap de molts anys, va venir la Caixa i es va absorbir, va comprar la Caixa el que quedava de Bankia, i el govern va recuperar una miqueta a través d'aquesta venda, però bàsicament va recuperar 5 o 6.000. És a dir, que dels 30.000 que havien posat, doncs n'han perdut, no se sap ben bé, però tu deies 22, doncs entre 22 i 26 és el que hem perdut, 26.000 milions és el que ha perdut l'estat espanyol per voler rescatar Bankia.
Per tant, hauria estat millor deixar-lo caure?
Bé, això, diguem, els economistes aquí hi ha de tots tipus, et diré després el que jo penso, de fet et diré el que jo vaig dir en l'època, però aquí hi ha diferents arguments, hi ha arguments a favor de deixar-lo caure, hi ha que, escolta'm, les regles del capitalisme són que si un empresari fa les coses bé, doncs guanya molts diners, i si fa les coses malament, perd molts diners. El que no pot ser és que quan les coses van bé, guanyes, i quan les coses van malament, perd el contribuent, no? Aquest és punt número 1. Punt número 2, si tu rescates, estableixes un precedent. És a dir, si els banquers o qualsevol empresa sap que es dedica a donar crèdits a gent molt, molt arriscada, com eren les immobiliàries de l'any 2007, doncs si saps que al final no perdràs res perquè el govern et rescatarà, doncs et dediques a donar crèdits encara a més risc. De fet, el que hauries de fer és doncs, anar al casino i apostar-ho tot al número 36, i si guanyes tu quedes tu, i si no et salvarà el govern. Això seria el millor, perquè tens la possibilitat de guanyar 36 vegades i en canvi no perds res. I per tant, diguem, si tu rescates, indueixes el sector privat a fer conductes extraordinàriament arriscades, a convertir els mercats en uns casinos, i això és molt, molt dolent. I finalment, una qüestió de justícia. Vull dir, no és just que paguin els contribuents. Els contribuents som tu, som jo, som la iaia, la tieta. Vull dir, per què nosaltres hem de pagar els excessos d'uns executius de Madrid que a sobre es rebentaven els calés amb les targetes Black? És a dir, no s'ha de rescatar. Per l'altra banda, hi ha els que diuen que, malgrat que tot això és cert, els bancs són massa importants. Són essencials, perquè quan un banc fa fallida, totes les empreses que estan operant al banc poden acabar fent fallida. I és més, hi ha el tema dels dipositants. Una cosa és els capitalistes, que són els propietaris del banc, els accionistes, però l'altra cosa és la tieta que té els calés al banc. I per tant, si el banc fa fallida i no es rescaten, no s'ajuda els dipositants, doncs hi haurà milions i milions de dipositants que perdran els calés. I per tant, els bancs són diferents de les empreses, dels bars i dels restaurants, i s'han d'ajudar a rescatar, no? Hi ha gent que també diu que s'han de rescatar els bancs pels llocs de treball, però això és mentida, Els llocs de treball no és un bon argument, perquè amb aquest argument també rescataríem els restaurants que han fet fallida durant la pandèmia, i fixa't que ningú els ha ajudat, És a dir, no pot ser que ens preocupin els treballadors del sector bancari i en canvi no ens preocupin els treballadors dels restaurants. Doncs enmig de tot això, tots aquests arguments, el que jo vaig dir, per no canviar l'argument, el que jo en aquella època, l'any 2012, vaig defensar, és que no s'havia de rescatar, que els calés dels contribuents no s'havien de rescatar, i que era mentida que recuperarien els calés. Els calés es perdrien, o una gran part dels calés es perdrien, i que no podia ser que els contribuents acabessin pagant la factura d'uns irresponsables de Madrid. I per tant, jo m'inclinava més amb la primera, amb el primer grup d'arguments, que no pas amb el segon.
Xavier Sala i Martín, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a tots.